Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
La sala Cau d'on Ventura Flix, amb aquest programa especial hem analitzat el present, també hem parlat del futur i ara volem tancar mirant enrere i analitzant el passat daurat.
La història de la planta química de Flix ha anat estretament lligada a la de tota la població. Des de la creació de la Societat Electroquímica de Flix l'any 1897 amb capital alemany, la història de la factoria del municipi han estat inseparables. Treballadors morts durant les èpoques del moviment obrer, la creació d'una colònia industrial d'estil alemany, el bombardeig sobre la població civil que pateix Flix durant la Guerra Civil o la simpatia dels directius de la fàbrica amb el règim de Franco són només alguns exemples de la relació entre la indústria i la història de la localitat.
Doncs anem a saludar ara ja els nostres convidats que ens acompanyen. Ells són Jaume Massip, és president de l'Associació Cultural La Cana, i acompanyat de Josep Antoni Collazos, és historiador local i és el gestor de l'arxiu municipal de Flix. Així que benvingut, senyor Callazos, el senyor Massip, doncs el tornem a saludar.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. I secretari de l'Associació Cultural de Cana.
També.
Estem en família, eh?
El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, i crec que esteu ben mobilitzats els dos en la plana cultural.
Hem d'excusar la presència sí. del senyor Pere Muñoz, que havia d'acompanyar-nos, però degut a que no es troba bé, com moltíssimes persones aquests dies que estan refredats, no ens pot acompanyar en aquesta taula. Gràcies per haver vingut els dos en aquesta crida de la ràdio. I anem a parlar d'aquesta història, no? Perquè la història de Flix del segle XX podem dir que no s'entén sense la fàbrica, no? Com diem?
Efectivament, vull dir, la presència de la fàbrica electroquímica des que es va implantar aquí al poble el 1897, el que farà és condicionar la història de Flix de tot el segle XX fins avui en dia, fins a començaments del XXI. Vull dir, no s'entén la història de Flix sense la presència de la fàbrica electroquímica.
A més, si llegeixes una mica la història de Flix, és que és la història del segle XX, ni més ni menys. Està relacionat doncs amb tots els elements, no, del segle XX. Moviment obrer, naturalment la Guerra Civil Espanyola, la Batalla de l'Ebre, però també el que va ser doncs les èpoques d'esplendor econòmica i també les èpoques de penúries, i el fet de que Alemanya també fos una potència vençuda de la Segona Guerra Mundial, tot això, no? És tot un poti-poti que aquí s'ha viscut.
Vull dir, tot el que va haver al voltant de la fàbrica, vull dir, va condicionar la història d'aquí de la nostra població. I també la seva presència, doncs, va tindre un impacte important, una cosa que ja s'ha anomenat abans d'una societat eminentment agrícola, que era de Flix, passar a una societat industrial damunt en una tecnologia punta en aquell moment va ser un impacte brutal aquí a la població. Una gent que està acostumada a treballar de sol a sol i també condicionada als inclemències del temps, a tindre un horari fix, una nòmina a final de mes i després també disposició d'un temps lliure, i també això ha propiciat a Flix, ha anat bé per al desenvolupament del teixit associatiu. Vull dir, la disposició d'un temps d'oci i ha sigut també això condicionat per la presència d'electroquímica aquí a la nostra població.
Jaume?
Exactament és el que acaba de dir. És una de les... la fàbrica de Flix, com ho diu la gent, està aquí des de sempre, no? La fàbrica, no? La fàbrica, la memòria de la gent és des de sempre, no? Tot i que és de 1897. Abans de 1897, això era un entorn agrícola, doncs, com tots els pobles del voltant, no? I la gent vivia, o mal vivia, si tu vols, del tema de l'agricultura, la ramaderia, una mica el comerç, i temes llauters i aquest tipus de coses, no? Quan s'instal·la aquí és un canvi radical. Bueno, va haver gent que va venir a protestar perquè donava la culpa de la sequera d'aquell any a la instal·lació de la fàbrica de Flix i el fum que traia pels fumerals. Això és veritat.
Que curiós.
Sí, home, és un cop molt important. Tot i que els primers anys tampoc no hi havia una plantilla amb moralitat, no? Perquè això va augmentant en el temps. I jo també destacaria moltíssim el que acaba de dir el company Josep Antoni en el tema del canvi de la mentalitat i de la manera de viure de la gent. Jo penso que aquesta ha sigut una de les avantatges. Després podem parlar de les desavantatges, perquè la història de la fàbrica de Flix a Flix és una història d'amor i d'odi, de coses molt bones i de coses molt dolentes, no? Extremes, si tu vols. Però el tema de tindre una nòmina fixa a final de mes, de tindre l'horari determinat i de tindre temps lliure, estem parlant a principis del segle XX, això és un tema que marca molt. I marca molt per això, perquè quan parlem de teixit associatiu parlem de que aquí hi havia associacions culturals i entitats esportives des de principis del segle XX, de quan és el club de tennis, de 1907.
Sí, exactament.
Un club de tennis en una zona, en un entorn rural com este.
Totalment excepcional en aquella època.
És excepcional. I això, a més, fa que la gent pues, tingui temps no només per a fer associacions, sinó per dedicar-ho a cultivar-se, o tingo també diners disponibles per enviar a estudiar els fills fora.
Clar.
Això també és un tema molt, molt important. No? Aquesta és una de les coses que per mi va ser l'impacte més gran que hi va haver. No? A part de la puntualitat alemanya que tenim a Flix.
Bueno, sí, també. Sí.
Ha parlat de les avantatges, però també hi ha desavantatges, no? Deia el Jaume, Josep Antoni.
Bueno, també vull dir la vessant negativa de tots els anys que la presència de l'electroquímica. Bueno, ja tenim el tema mediambiental, hi ha hagut també els conflictes laborals, alguns pues, fins i tot de certa violència com els que va haver durant la Segona República, sobretot al voltant dels que va haver a la vaga del 1933. També la presència de la fàbrica electroquímica, malauradament, va ser la causa que va provocar el primer bombardeig aeri aquí a la població. Mm. Va ser un dels motius que Flix fos un objectiu militar durant la Guerra Civil.
Sí. Hem fet una visió una mica genèrica, no?, sobre com ha afectat, però bé, m'agradaria també a punts històrics concrets, i hauríem de començar també, doncs, com no pot ser d'una altra manera, per com va desembarcar doncs, aquesta fàbrica aquí, amb capital alemany, i que bé, va marcar doncs, per sempre l'història del nostre poble. Parlem de la colònia fa no res, és una colònia industrial tipus alemany, amb arquitectura alemanya del segle XIX, principis del segle XX.
Un estil molt concret, també.
Sí, bueno, hi ha la colònia té una... No és d'un estil determinat només, sinó que té una evolució. I sí que és veritat que el concepte és un... Això ho explicaria l'Antoni Vilanova, l'arquitecte, sí, que ha fet el projecte de declaració de bé cultural d'interès local. Ho explicaria molt bé perquè ell és un especialista en això. Però sí que és veritat que tant l'arquitectura com l'urbanisme com el sistema de vida de la colònia està pensat en una colònia centroeuropea, alemanya, austríaca, d'aquella zona d'allí. No? Hi ha alguns edificis que encara es conserven aquest tipus d'arquitectura, però és sobretot el tema del concepte global, no? I el tema, a més, de la diferència de les edificis, de les classes socials. El tema de les classes socials està molt delimitat a la colònia pel tema de cada classe social, cada no és el mateix un edifici d'un treballador que un edifici d'un contramaestre.
Està jerarquitzada completament. Està
completament jerarquitzada. I llavors és un actiu històric que tenim. La colònia és, això és així, això és indubtable. No?
De fet, des de la Cana esteu realitzant visites guiades, no? I una de les últimes jornades de patrimoni històric de Flix van anar sobre la fàbrica.
Sí, vam dedicar dues jornades.
Dues jornades, una dedicada exclusivament a la colònia fàbrica i l'altra pròpiament a la fàbrica.
A la fàbrica pròpiament dita. Sí, són dues coses diferents, si tu vols, perquè però van lligades. No? La primera, unes jornades van anar dedicades a la pròpia indústria i l'altra a la colònia industrial. Com a associació, fem visites guiades encara que no ho publicitem gaire perquè el tema no està acabat de lligar bé, perquè necessitaríem una infraestructura dintre de la colònia que no la tenim, com és un petit centre d'interpretació de la química, on poder explicar primer què és i després poder fer la visita, i això encara no ho tenim, però ja estem treballant. I sí, com bé fer visites, les fem, el que passa és que no les fem com us agradaria fer-les, no? Això per una banda. Per l'altra, l'Ajuntament ja fa dies que ha declarat tota la colònia bé cultural d'interès local, sí, i s'ha muntat una comissió negociadora en l'empresa per a treballar en aquest aspecte i mirar de protegir molt des de les coses que hi ha a la colònia en el sentit de protecció històrica. No?
Expliquem una mica com funciona una colònia. Bé, potser la gent d'aquí Flix ho han vist sempre, no? Però una persona que ens estigui escoltant ara mateix pot una mica veure's molt sorprès, no? Era doncs, domicilis que se cedien als treballadors de la fàbrica, jerarquitzats depenent del rang professional de cadascú, i que eren propietat de la fàbrica. És a dir, una canonada que es podria trencar, doncs, a qui s'havia de trucar, doncs era un tècnic de la fàbrica, que era qui es desplaçava a fer la reparació.
Efectivament, vull dir, l'existència de les colònies industrials, i la de Flix en un altre lloc, era tindre el personal més a prop possible del centre industrial, per qualsevol avinentesa que pogués passar, qualsevol eventualitat. Però també era una forma de tindre controlat el personal. Una forma també de tindre controlat el personal. L'existència de les colònies també, d'alguna vegada, en contraprestació, comportava uns certs avantatges, ja també se n'ha parlat a la gent que hi vivia allà. I en el cas concret del barri de la Colònia, pues hi havia fins i tot per reparacions que s'haguessin de fer els domicilis, era la mateixa brigada de la fàbrica electroquímica que s'encarregava de pintar, d'arreglar una porta, d'arreglar l'instal·lació elèctrica. Després també hi havia un seguit de serveis, com per exemple l'ensenyament primari, hi havia mestres en nòmina de la fàbrica. El fill dels treballadors que estan...
Col·legi alemany, crec, no? Va arribar bé?
Bueno, això sí, és una altra història. Bueno, això era per als fills dels tècnics alemanys. Això va existir...
Quanta història.
Sí. Sobretot abans de la Guerra Civil, potser després. Però més endavant també es va crear un centre de primària i un centre també de parvulari, que va ser precisament l'últim que va tancar, el centre de parvulari.
Mm-hmm. Era un lloc autosuficient. Hi havia les escoles, des de primària, secundària... Jo vaig fer el batxillerat a la Colònia, en una de les ales del casino van muntar l'ensenyament secundari. Després hi havia els bombers de fàbrica, hi havia en aquella època les empreses tenien treballadors per a fer tot. Després, als anys 70 o així, es va començar a externalitzar, però al començament l'empresa tenia fusters, tenia jardiners, tenia electricistes, tenia pintors, i tots aquests operaris també s'ocupaven del manteniment de la colònia, de les pròpies cases, dels jardins, de les infraestructures i de tot. A part d'això, tenien una finca a l'Oval, que tenien una vaqueria, tenien granja, tenien terreny i s'autobastia l'economat, i en fi, era una cosa, tenien l'oficina de correus, tenien el quartel de la Guàrdia Civil, del barri venien al poble i del poble anàvem al barri. No? Era una cosa autosuficient.
Són dos pobles
total,
a part, quasi, no? I la màxima autoritat al barri, a més, era el director de la fàbrica.
Efectivament.
Sí, clar, efectivament. Sí. Sí. Bueno, depèn, per la nit era el porter que patrullava armat per la colònia.
De tota manera, val dir que aquí hi ha una diferència, depèn de l'època que estem parlant.
Sí, clar, aquí estem parlant de 100 anys.
Exacte. Vull dir, hi ha un primer període en què la fàbrica electroquímica està gestionada per una empresa que única exclusivament dedicaven això a la planta d'aquí de Flix. Primer Societat Electroquímica de Flix, després Electroquímica de Flix, Societat Anònima. I és a partir de, si mal no recordo, el 1974, quan passa a ser propietat del Cross, de Societat Anònima Cross, llavors, que la fàbrica passa a ser, diguem, un actiu més dins de l'empresa. En aquell moment potser era la planta més important que hi havia dins de la Cross. I certament potser la que aportava més beneficis. Quan l'empresa es va ampliant, hi ha totes les fusions que aquí ja se n'han parlat, és aquesta trista història que ha anat comptant, aquesta poca presència i poca consideració, han dit així, que s'ha tingut ja després de la planta electroquímica de Flix. I també una de les conseqüències també que hi ha és aquesta pèrdua de serveis que oferia la mateixa empresa als treballadors allà a la colònia.
I el primer bombardeig sobre població civil durant la guerra a Catalunya va ser...
És el primer bombardeig sobre Catalunya.
Sí, sí.
El 23 de febrer de 1937 va ser el primer bombardeig aeri sobre Catalunya. Abans n'hi havia hagut un sobre Barcelona, però va ser des d'un vaixell, a Madrid de Savoia, i va ser a meitat març, però a meitat febrer. I este va ser el 23 de febrer. I és el primer bombardeig. A partir d'allí generalitzen, però sí que va ser el primer, perquè a la fàbrica des de l'any 23 se fabricava un explosiu que es deia cloratita. No se fabricava la matèria primera dintre de la fàbrica i els components se barrejaven en una planta que està a l'altre costat del riu, a la zona.
Encara tenim alguna resta, sí.
La cloratita. I llavors, des del primer moment de la guerra, la Generalitat declara la fàbrica indústria de guerra i, naturalment, els franquistes la declaren objectiu de guerra. I per això el bombardeig de la guerra tan aviat, de la fàbrica tan aviat. Hi va haver 8 morts aquella nit i diversos ferits, i a partir d'allí ja se generalitzen els bombardejos. No?
Després ve l'època feixista aquí a l'estat espanyol, també Alemanya, i si parlem de vincles de la colònia amb Alemanya, doncs també teníem aquí doncs, diversos capítols del règim nazi, inclús l'emblemàtic Kleinschmidt, no? Que ja s'ha fet.
Sí. El Kleinschmidt, que era el cap del partit nazi local, però bueno, d'ahir també sempre segueix a nivell de la província de Tarragona, tenint en compte que aquí la colònia alemanya més important que havia la província de Tarragona estava aquí a Flix, i per tant doncs, ell també era el màxim representant del partit nazi a nivell provincial. Doncs, bueno, així com a anècdota, doncs, sé que un dia vaig trobar un document aquí a l'arxiu que era firmat pel Kleinschmidt i xoc a veure allí Flix tal i al final Heil Hitler, no? Un exemple doncs, del que es vivia en aquell moment, inclús organitzaven activitats com a partit nazi.
Com per exemple, un exemple?
En aquell cas parlava d'una pel·lícula de cinema.
Inclús va vindre el senador, no?, de l'Alemanya nazi, crec que enguany s'ha fet l'aniversari a inaugurar, no?, un monument també al final de la...
Monument dels caiguts, i va vindre el cònsol alemany a inaugurar. És una cosa inèdita també veure un poble de l'interior de Catalunya, un personatge vestit en l'uniforme del partit nazi participar en un acte aquí al poble. En aquest cas, doncs, la inauguració del monument als caiguts.
Bueno, els franquistes i feixistes d'aquella època estaven contents d'això, no? Per a ells eren una mica el seu mirall, no? I aquí havien trobat un lloc on viure tranquils, perquè a la Segona Guerra Mundial es havia acabat i en canvi aquí es podien viure sense cap tipus de problema.
Vaig arribar a llegir una vegada que es va començar a construir la presa de Riba-roja d'Ebre o els embassaments i que bé, va vindre molta colònia britànica, molts operaris britànics, i que bé, hi havia com una certa tensió, no?, coincidint al casino amb britànics i alemanys en aquell temps.
No ho he sentit mai, però bueno, seria el normal, no? Que no es portessin gaire bé uns i els altres després de tot el que havia passat. Això sí,
bueno, també es va contar el cas de, crec que va ser d'algun operari britànic que va perdre un fill a la guerra i van anar els alemanys d'acompanyar el sentiment. I també, vull dir, tampoc és que hi hagués un enfrontament entre ells, podia haver alguna tensió derivada de la situació bèl·lica, però bueno, tampoc és que els que estaven vivint aquí no és que aquí és tampoc allò, diguem, una enemistat.
Parlem molt dels alemanys, però realment el barri internacional, perquè no només hi havia alemanys, hi havia suïssos, hi havia gent de...
Austríacs
i gent de molt diversa nacionalitat.
Russos també,
sí, sí.
Estaríem parlant moltíssimes estona amb vosaltres perquè segur que hi ha moltíssimes anècdotes curioses de la història de Flix relacionada amb la fàbrica, però ho hem de deixar aquí perquè no ens queda temps per a més. Us agraïm moltíssim als dos que ens hagueu acompanyat per tancar aquest programa amb la part més històrica, que també volíem que hi fos present al programa d'avui. Moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres.
Arribem al final d'aquest programa especial que els hem ofert des de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Aquí, des de Flix, des de la sala Cadó Ventura, agraïm com més a totes les persones que avui ens heu acompanyat en aquest interessant monogràfic que, reiterem, creiem molt necessari donar de la rellevància del moment actual que estem vivint a Flix i a la comarca.
Moltíssimes gràcies també a l'Ajuntament de Flix, que ens ha facilitat poder estar avui en aquesta sala Cadó Ventura realitzant aquest programa, i a tots els que avui ens heu acompanyat, i com no, gràcies també a l'Albert Cots en aquesta magnífica tasca que ha realitzat des del control tècnic, i a Joan Launes, que també ens ha acompanyat en la producció, i dir-vos que podreu recuperar aquest programa des de la web a radiomoradebre.cat, també al Facebook, a Cadena Ser Móra d'Ebre, i al Twitter @radiomoradebre. Moltíssimes gràcies a tots. Fins la propera.